Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Avui tenim una novetat que desvetllarem més endavant. Comencem.
Notícies.
Woody Allen es posarà a les ordres del també actor John Turturro a la comèdia Fading Gigolo, on també compartirà planola amb Sofia Vergara, de la sèrie Modern Family, i Sharon Stone, el rodatge de les quals començarà aquest proper mes d'abril. Turturro, responsable de pel·lícules més aviat independents, com a Romans en cigarrets o Illuminata, és també l'autor d'un guió que narra com dos amics decideixen introduir-se en el negoci de la prostitució masculina, cosa que aixecarà no poques suspicàcies al barri jueu en el qual viuen. Per la seva banda, Stone interpretarà la dermatòloga del personatge d'Allen, qui acabarà sol·licitant els serveis del seu millor amic, mentre que Vergara interpretarà una dona que, avorrida del seu matrimoni, també recorrerà a Turturro.
Lionsgate té plans per portar a la gran pantalla els successos sobre la veritable història de Superman, segons informa The Hollywood Reporter. Escrita per Robert Ben Garan i Thomas Lennon, la pel·lícula tractarà amb to de comèdia el robatori que l'actor Nicolas Cage va patir l'any 2000 quan li van robar de casa seva un còmic original de Superman. Cage, admirador absolut de Superman, tenia en el seu poder un exemplar original del 1938, fins que l'any 2000 van entrar a casa seva i li van robar. Els autors del robatori no havien de tenir molta idea del valor autèntic del còmic, ja que no fa molt va ser trobat en un magatzem abandonat i es va posar a la venda en una subhasta. El preu? Tot un rècord, aproximadament més de 2 milions de dòlars. Cal tenir en compte que es tractava d'un dels còmics millor conservats de la història. L'autor del robatori segueix en llibertat, però. Si bé la pel·lícula oferirà una visió fictícia de la història en la qual una banda de friquis planegen l'atracament. Encara que el guió comptarà amb una part en la qual apareixerà Nicolas Cage, la font apunta que és poc probable que l'actor s'interpreti a si mateix.
Una vegada van ser confirmats Ridley Scott com a director i Michael Fassbender com a protagonista, després de la seva primera col·laboració en l'esperidíssima Prometheus, els rumors entorn de qui més veurem a The Consoler, escrita directament per a la gran pantalla per Cormac McCarthy, no s'han fet esperar. Especialment després que actors com Brad Pitt, Jeremy Renner o Javier Bardem hagin mostrat el seu interès en el projecte. Des de Twitch ara confirmen que precisament aquests dos últims, Renner i Bardem, han començat les converses amb els productors de cara al fet que un dels dos interpreti el vilà de la història, Damon Rayner. Si bé sembla ser que el favorit de Scott seria Bardem, oscaritzat precisament per interpretar un personatge sorgit de la pluma de McCarthy en un espai per a viejos. Per la seva banda, el Ciutat Mitjà comenta que també s'ha començat a tantejar Natalie Portman, qui després de convertir-se en mare i guanyar l'Oscar per Cisne Negro ha decidit prendre's la seva carrera amb molta més calma per valorar les possibilitats que aquesta interpreti a Laura, el principal personatge femení d'aquesta història, sobre un respectat advocat del sud-est dels Estats Units que s'introdueix al món del tràfic de drogues que, si tot va com sembla, començarà a rodar-se al maig.
La pel·lícula de Walt Disney Pictures, Maleficent, sembla haver trobat a la seva princesa Aurora, després que el mitjà Twitch hagi publicat que Elle Fanning està en converses amb l'estudi per interpretar el personatge de Comte de Fades, el qual haurà d'enfrontar-se a l'horrible bruixa interpretat per Angelina Jolie. La cinta serà l'adaptació d'un altre conte clàssic, però aquesta vegada des del punt de vista del vilà. Malèfica, que suposarà el debut en la direcció de Robert Stromberg, serà una pel·lícula d'acció sobre la base del clàssic de Disney del 1959, La Bella Dorment. Stromberg ha estat dissenyador de producció d'Avatar, Alicia en el País de les Meravilles, i pròximament ho serà d'una altra adaptació també de Disney, Oz, The Great and Powerful. Fanning és coneguda principalment pel seu paper el passat any en la cinta de J.J. Abrams, Super 8. A més, ha participat en l'última pel·lícula de Francis Ford Coppola, Twitch, en la cinta de Sofia Coppola, Somewhere, i en la pel·lícula de Cameron Crowe, Un lugar para soñar.
Les sèries.
Els seguidors de la sèrie Dexter segur que recorden a Rita, la dona de Dexter amb la que va tenir un fill. Parlem de l'actriu Julie Benz. Doncs segons hem pogut llegir, tant ella com Jamie Murray seran dos de les protagonistes de la sèrie que prepara la cadena Sci-Fi, Defiance. Julie interpretarà Amanda Rosewater, l'alcaldessa idealista d'una petita comunitat minera, que ja ha estat resignada pel govern per mantenir la pau entre els habitants del poble. Pel contrari, Murray serà la dona de l'Atac, un membre poderós de raça extraterrestre. A més, s'afegeix Stephanie Leonidas, que també serà una de les extraterrestres. Per tant, sembla que el repartiment principal de Defiance ja està complet.
Fa unes setmanes, com tots sabreu, va morir una de les millors veus que han existit en el món de la música, Whitney Houston. Doncs en els últims dies s'ha confirmat que els productors de Glee han decidit realitzar un episodi especial en tribut a la cantant, que comptarà amb cançons de l'artista que va morir, com comentàvem, l'11 de febrer. Encara falten per confirmar alguns detalls, però sembla que aquest capítol tindrà 8 cançons de la cantant i que ja s'està realitzant, el que significa que podria ser presentat aviat. Segons els productors, a diferència del tribut del mes passat, en la qual Amber Riley va cantar I Will Always Love You, en aquesta ocasió la idea és utilitzar la música de Whitney a mena d'homenatge. La temporada 3 de Glee torna el 10 d'abril per Fox.
Kerry Russell, l'actriu que segurament recordareu per haver estat protagonista de Felicity, una de les primeres sèries creades per J.J. Abrams, torna ara a la televisió, després de veure-la fa un parell de temporades a Running Wild, per protagonitzar un nou pilot de la cadena FX. The Americans és el títol d'aquest nou projecte creat per Joe Weisberg i Graham Yost, en el qual veurem el treball d'unes espies a la dècada dels 80. El pilot estarà centrat en dos espies de la KGB, Philip i Elizabeth, fent-se passar per nord-americans que viuen com un matrimoni en els suburbis de Washington. Malgrat tenir una missió entre mans, la veritat és que la seva unió de parella es tornarà cada vegada més apassionada i real, però estarà amenaçada constantment per l'evolució de la Guerra Freda. Per complicar encara més la seva relació i per adaptar-se millor al sistema de valors dels Estats Units, la parella haurà, a més, de conviure amb dos nens que no saben res sobre la identitat veritable dels seus pares.
Males notícies pels espectadors de Toledo, l'última aposta de ficció d'Antena 3. I és que, segons informa Fórmula TV, la cadena ha decidit que la sèrie ambientada en la Toledo de les Tres Cultures no renovi per una segona temporada. Així doncs, els 13 episodis dels quals constava aquesta primera seran els únics de la sèrie. La decisió ve donada deguda a la baixada d'audiència que ha tingut en aquestes últimes setmanes. D'una dada espectacular amb un 19,7% del share passa al 13%. Sense ser del tot dolent, sí que és molt preocupant, sobretot quan és incapaç de remuntar.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes amb un drama romàntic americà, Todos los días de mi vida, amb Rachel McAdams i Channing Tatum com a protagonistes. Un accident de cotxe deixa Paige en coma. Quan es desperta, ha perdut la memòria i ni tan sols reconeix el seu marit Leo, amb el que portava poc temps casada. Leo haurà de treballar per guanyar-se de nou el cor de la seva estimada parella.
Need love.
Pero si no te gusta. ¿Quieres apagarla?
But I won't do that.
Por favor, para.
La vida son momentos impactantes. Pero ¿y si un día no lograras recordar ninguno?
Paige, estás en un hospital. Tuviste un accidente.
¿Te duele algo?
Me duele la cabeza, doctor.
No se acuerda de mí.
Su memoria irá mejorando con el tiempo.
¡Sorpresa!
Te echamos de menos. Vuelvo a una vida que no reconozco. Hay mucho que asimilar.
Lo conseguiremos juntos. Buenos días. ¿Qué?
Llama antes.
Es la costumbre, lo siento.
Lo último que recuerdo es que me iba a casar con Jeremy.
Hola.
Hola, perdona, este es...
Jeremy, ¿cuánto tiempo? Debo conseguir que mi mujer se enamore de mí otra vez. Quiero salir contigo.
Seguim amb Redención, un film dramàtico-social que parteix amb molt bones crítiques i que ja ha aconseguit un premi BAFTA i també diversos guardons al British Independent Film Awards com a millor pel·lícula, director i actriu per a Olivia Colman. Joseph, un vidu alcohòlic, violent i autodestructiu, troba una esperança de redempció en Hannah, una dona molt religiosa a la qual coneix arran d'un altercat. Al principi, Joseph va esborrar de la seva fe i dona per descomptat que la seva existència és molt afable, però aviat descobreix que la vida de Hannah està plena de dolor i confusió. A mesura que la seva relació es consolida, tots dos s'adonen que l'amor i l'amistat poden trobar-se fins i tot en els llocs més foscos.
He pasado por la tienda y no estabas. Te han visto con un hombre.
Siento lo de ayer, todo lo que dije.
Te he visto.
¿Qué te ha pasado?
Nada, me caí.
¿Esta es tu novia?
Wow, ¿qué te ha pasado?
Se cayó del autobús. familia o amigos o alguien a quien acudir?
Yo no tengo a nadie.
Tranquila. No puedes quedarte. No pintas nada conmigo. No soy una buena persona.
Me siento segura contigo.
Nadie está seguro conmigo.
Continuem parlant de pel·lícules americanes, una que de ben segur us retornarà a la infància. Parlem de Blancaneus, ara amb Lily Collins i Julia Roberts com a protagonistes. Una nova versió del conte de Blancaneus. La malvada madrastra mata el seu marit i destrueix el regne. Blancaneus reclutarà llavors una colla de 100 nans per recuperar el tro.
Érase una vez, en un reino encantado, una hermosa princesa con la piel blanca como la nieve y el cabello negro como la noche.
Bla, bla, bla. No es negro como la noche, sino como un cuervo. Tiene 18 años y su piel no ha visto la luz del sol, por eso es perfecta.
Esta primavera...
Espejito, espejito mágico. ¿Quién es la más bella del reino?
Blancanieves.
¿Qué?
Blancanieves. Bla.
El cuento clásico...
¿Queréis oírlo?
...ha envejecido.
Oh, no ha envejecido, son solo arruguitas. Llévatela al bosque. ¿Lo has hecho?
Tal como ordenasteis.
Estoy impresionada. No eres ni tan bobalicón ni tan necio como creía.
Jamás me habíais dicho nada tan amable.
Estáis invitados a descubrir...
El príncipe es rico, así que me casaré con él y mis problemas económicos quedarán resueltos.
Una aventura jamás contada...
Organiza un baile. Conseguiremos que pierda la cabeza ese principito.
De amor.
Creo que Blancanieves es la mujer más hermosa del mundo.
Estoy de acuerdo en que discrepo.
Misterio.
¿Quién eres?
Blancanieves.
¿Blanca qué?
¡Anda ya!
Poder.
¡No, Santa Alteza! ¿Por qué lo habrás encogido? ¡Encorsétame! Sabía que tenía la misma talla.
Y magia.
Usaré la poción de amor. ¡Oh! ¿Amor de cachorrito? ¿Pero qué voy a hacer yo con un cachorrito?
Rascarme la barriguita.
¡Busca! La reina se va a casar. Recupera tu reino.
Siempre he oído que el príncipe salva a la princesa. Ya es hora de cambiar ese final.
¿Estás con los bandidos?
¿Estás con la reina?
¿Debemos ayudar a la...
Se defiende muy bien.
Intentas acuchillarme y yo solo deseo besarte.
Blancanieves. Vive la aventura jamás contada de Blancanieves.
Passem ara a parlar de Al borde del abismo i ja acabem amb les pel·lícules americanes. Nick Cassidy, un antic agent de policia, s'escapa de la presó i es dirigeix a l'Hotel Roosevelt de Nova York. En pujar a la cornisa d'un dels pisos més alts, posa en perill molt més que la seva vida. La ciutat sencera està a punt de quedar-se paralitzada, inclús certs individus que guarden grans secrets.
Mira!
Avance informativo. Todos los ojos están clavados a 20 pisos de altura en el hombre de la cornisa.
Nick Cassidy, un convicto fugado.
¿El tío que robó el diamante a David Englander?
Un diamante de 40 millones de dólares. No me importa morir. Es importante que lo entiendas. David Englander me tendió una trampa.
Pretende que crean que no fue él.
Solo quiere llamar la atención.
Hey, Nick.
¿Me estás viendo?
Todo tuyo, colega.
Yo voy, ya sabes lo que hay que hacer. No te preocupes, todos estarán pendientes de mí.
Nick, estamos dentro.
Ayúdame a entender de qué va esto.
¿Hasta dónde llegarías para desenmascarar a quien te lo ha quitado todo?
Nick, tenemos un problema.
Encuéntrales.
Se te acaba el tiempo, Nick.
Necesito que me creas.
Te está jugando.
Señores, tenemos luz verde.
Esta es mi negociación.
Necesitamos más tiempo.
¡Alto! ¡No os mováis!
Hoy es el día que cambiará todo. Pase lo que pase.
I per acabar amb les estrenes, parlem d'Extraterrestre, un film espanyol de ciència-ficció de Nacho Vigalondo. Encara que Julia i Julio no es coneixen, es desperten al mateix llit, després d'una borratxera de la qual no recorden res. Ell s'enamora a l'instant, ella no. En aquesta incòmoda situació s'assabenten que no poden sortir de casa perquè un gegantí omni sobrevola la ciutat.
Voy a vestirme, ¿vale?
Vale. Muy bien.
Está que arde, ¿eh? No hay más gente en la calle hasta ahora.
Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se
acuerde
una unidad del servicio de emergencias.
¿Ahí hay alguien?
Hola.
Ángel.
Oye, ¿qué tal con tu vecino? ¿Suele ser tan descarado?
Arriba, ¿qué? Vamos.
Hola.
Mira, Carlos, este es...
Julio.
Anda, qué casualidad, como yo.
Me lo podías haber dicho.
¿Qué hacéis?
Me voy.
¿Cómo que te vas?
Sí, es que no quiero molestar.
¿Qué dices, hombre? Con la que he liado ahí fuera.
Hola, Ángel. Vente luego y cenamos.
Yo creo que esto es algo más como una prueba que nos están haciendo a los humanos. Probablemente estarán observando y toda la gente que ha salido corriendo a los pueblos está haciendo el ridículo porque la verdad es que no hacía falta.
Pero si han venido hasta aquí con esas naves tan grandes, para algo será, ¿no?
No han venido a cotillar y a esconderse como porteras.
Espero que no, porque de eso ya hemos tenido bastante, ¿eh, vecino? ¡Ah!
Curiositats del cinema.
Avui parlarem sobre 300, pel·lícula estatunidenca de l'any 2006 basada en els còmics de Frank Miller que han relata la batalla de les Termòpiles. Està dirigida per Zack Snyder. Per començar, dir que aquest film ni és ni pretén ser una pel·lícula històrica. Es basa en una minissèrie publicada per Frank Miller a l'any 1998 en 5 còmics. Frank Miller es va inspirar en la batalla de les Termòpiles després de veure, quan era nen, la pel·lícula del 1962 titulada Els 300 espartans. El guió exigia que la major part del càsting ensenyessin el seu tors, igual que la novel·la gràfica original de Frank Miller. Per tant, per representar adequadament la força i el valor, els actors van haver de seguir un entrenament rigorós durant 6 setmanes seguides per tonificar sobretot pit, abdominals i braços. La pel·lícula es va rodar en 60 dies i va ser gravada a Montreal, amb pantalles blaves i verdes per digitalitzar. Van triar el blau en el 90% de la pel·lícula perquè quedava millor amb la il·luminació. 10 empreses de fetes especials, provenents de 3 continents diferents, van treballar en el film. I ja per acabar, hi ha 1.500 preses en la pel·lícula i al voltant de 1.300 inclouen algun tipus d'efectes audiovisual, ja que la postproducció de la pel·lícula va durar aproximadament un any.
El debat.
Aquesta setmana parlarem d'una pel·lícula que és una adaptació de l'obra literària de l'escriptor Lewis Carroll i que la factoria Disney ja va adaptar el 1951. Estem parlant d'Alicia en el País de les Meravilles. El director d'aquesta nova adaptació d'Alicia és el visionari i magistral director Tim Burton, al qual ja li vam dedicar un especial aquí a Cinèfils. Sergio, quins són els factors que fan d'Alicia en el País de les Meravilles sigui tan burtoniana?
Bé, el primer seria la història. La noia que cau de sobte en un món fantàstic, jo el trobo molt Tim Burton. Després estaria el bestiari, que supera amb escreix el del llibre, amb cavalls de fusta que volen i criatures extravagants de totes les mides. I per últim tindríem els decorats barrocs, made in Tim Burton, podríem dir, com l'arbre mort amb els troncs en forma de cargol o l'escala que sobrevora l'espai, per exemple.
Anem a escoltar un fragment de la pel·lícula.
¡Todo no! ¡No, para! ¡No, no! ¡No, no, no hagas eso!
¡Pate!
¡Oh, cielos!
Oh. ¿Y qué es esto?
Es una quién, majestad. Esta es...
De Umbridge. ¿Y tu ropa? No me sirve. Últimamente he crecido mucho. Soy más alta que nadie en Umbridge. Se ríen de mí. Y acudo a vos con la esperanza de que me entendáis. Querida, cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenida en mi corte. ¡Que alguien le busque ropa! Usad las cortinas si es preciso, pero vestid a esta niña.
Com comentàvem al principi, aquesta pel·lícula es basava en la cinta de Disney del 1951, però té algunes diferències significatives. Quines són, Sergio?
Tot i que manté part dels protagonistes del conte original, el barreter boig, la reina de cors, la reina blanca, el conill blanc i el gat de Cheshire, aquesta pel·lícula és com una segona part de la Disney de 1951. L'Alicia ja no és una nena, sinó una noia a la que un lord britànic li demana matrimoni. Per fugir del compromís, cau accidentalment en un país on ja va entrar de petita, però del qual ja no se'n recorda. A més, té la missió d'acabar amb Jabber Bucky, el monstre que dona poder a la reina de cors.
En aquesta ocasió, Tim Burton també torna a comptar amb els seus dos actors per excel·lència. Parlem de Johnny Depp i Helena Bonham Carter. Què penseu d'aquests dos actors? Us canseu de veure'ls en gairebé totes les pel·lícules de Burton? Sergio, primer.
Doncs a mi, personalment, em semblen uns molt bons actors. Johnny Depp, per mi, és l'actor camaleònic per excel·lència. Ja m'ho ha demostrat amb papers com Jack Sparrow, Willy Wonka o Sunny Todd. I a més, aquesta és la sisena col·laboració amb Burton. La primera va ser Eduardo Manos Tijeras al 1990. I d'Helena Bonham Carter, actualment és la dona de Burton, i ja porten 5 col·laboracions i també la trobo una actriu molt camaleònica. I a més, precisament, trobo que ells, aquests dos actors són el millor de la pel·lícula.
I tu, Joan, què en penses?
Bueno, a mi és que m'agrada molt Tim Burton i sempre, encara que sembla que surtin ells a les seves pel·lícules, però els personatges s'adapten tant que en veritat semblen totalment diferents, semblen altres persones. I també han posat veu a les versions originals de moltes pel·lícules d'animació d'ell. No cansar, no se'm fa cansat.
Comparant l'Alícia de dibuixos amb l'Alícia en carn i ossos, amb quina us quedeu?
Jo amb la de Tim Burton. A mi la de dibuixos mai em va agradar. Tampoc la vaig veure molt quan era petit, això és veritat, però tampoc li he trobat cap interès. En canvi, quan va sortir la de Tim Burton...
Però per algun motiu en especial?
No, simplement que no m'atralla. O sigui, la història no em deia res. Però ara suposo que perquè m'agrada Tim Burton i tot això, doncs mira, em va agradar aquesta segona versió.
I tu, Sergio?
Doncs jo em quedo amb la de dibuixos. La de Tim Burton em va semblar un pèl avorrida i potser massa dirigida a un públic familiar, també és veritat que és Disney, però Burton està acostumat a fer pel·lícules més personals i més fosques i per un públic possiblement més adult. Tot i això, he de dir que els efectes especials són fantàstics i m'encanta.
Encara que no t'hagi convençut del tot, quins creus que són els diferents missatges que ens dona la pel·lícula?
La pel·lícula tracta d'aspectes com la lluita del bé i el mal, l'ambició del poder a qualsevol preu, la bogeria com a mitjà de fugida davant la realitat, el convenciment d'aconseguir l'impossible si un creu que pot aconseguir-ho, la ruptura de normes socials i familiars i, fonamentalment, la confiança que el País de les Meravelles està dins de cadascú i no és un món individual i aliè.
I ja per acabar, aspectes a destacar pel que fa a premis?
Bé, als Oscars va estar nominada a 3 premis i va aconseguir 2, com a millor direcció artística i millor vestuari.
Sentim un fragment de la pel·lícula.
¡Alguien ha robado 3 de mis tartas! ¿Has sido tú?
No, majestad.
¿Y tú?
No, majestad.
¿Tú, quizá?
No, majestad.
¿Has robado mis tartas?
No, majestad.
Zumo de sicumbuesa.
Tenía mucha hambre, yo no
quería... ¡Que me corten la cabeza!
El reportatge.
Ja comentàvem a l'inici del programa que teníem una novetat i és que l'equip de cinèfils van poder entrevistar Verónica Sánchez, l'actriu protagonista de La muntanya russa. La recordareu sobretot per la seva interpretació a Los Serrano, la mítica sèrie de Telecinco, o més recentment per 14 a la República. En quant a cinema, ja va treballar amb el mateix director Emilio Martínez Lázaro per Los dos lados de la cama i 13 roses. A més, va estar nominada als Goya per El sur de Granada, Camarón i Gordos. I recentment ha rebut el Premi Talento a la segona mostra de cinema de Fuengirola, de Màlaga. Una Verònica molt simpàtica que va contestar totes les preguntes molt amablement. Us deixem amb l'entrevista. A la pel·lícula podem veure per una part escenes de sexe i per una altra altres valors que complementen la relació. Verónica Sánchez va contestar que és el més important en una relació de parella.
La unión de las dos cosas, claro, de eso habla también la película, que no se puede tener una relación en la que no exista química con tu pareja y tampoco una en la que solo exista química y no se podrá construir nada más, ¿no? Es el conflicto de Ada, de mi personaje.
Sens dubte, l'actriu sevillana s'ha convertit en la musa d'Emilio Martínez Lázaro, el director, ja que és la tercera pel·lícula en la que treballa amb ell.
Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Encantada. No había pensado en lo de musa, pero se lo voy a decir ahora para que me empiece a llamar.
Muy apropiado.
No, bueno, imagínate, trabajar, que te llame un director al que admiras es estupendo, pero que te llame 3 veces pues ya es un honor, ¿no? Y que haya querido contar conmigo para personajes tan distintos y proyectos tan distintos, pues me enorgullece porque pienso algo debo estar haciendo bien, que estoy queriendo llamarme.
Verónica Sánchez ha fet alguna que altra comèdia, però també ha fet drama. Llavors li vam preguntar quin és el gènere cinematogràfic en el que ella se sent més còmoda, tenint en compte que fer riure la gent, que la comèdia,
es molt més difícil que no pas el drama.
Mira, para mí el lujo en esta posición es poder pasar de un género a otro. Eso sería lo deseable, ¿no? Porque ambos tienen su importancia. Es mucho más difícil, pero también es muy bonito y muy enriquecedor. Y efectivamente, además, si te cuesta más o te da más miedo, pues precisamente es un reto a superar. Quedarse solo en lo que sabes hacer sería un error.
També li van preguntar que ens comentés una mica el que pensava ella del triangle amorós que es dona a la pel·lícula. Y eso es lo que nos va a decir.
Claro, la pobre Ada sufre mucho porque además ella no quiere tener dos relaciones, quiere tener una en la que quiere tener al hombre perfecto. El problema es que lo encuentra en la suma de dos.
La Montaña Rusa es una película carregada de escenas de sexo. Qualsevol espectador en veure-la siempre es pregunta cómo farán y cómo la realizarán. I vam trobar idoni preguntar-li a la protagonista sobre aquest fet.
Hombre, es delicado, no es lo más fácil de hacer, pero también tiene la importancia que uno le quiera dar, ¿no? Simplemente en esta película era muy, muy importante, la carga sexual era importante. Pero también se hace más fácil cuando tienes a un director como Emilio, al que ya conoces, y unos compañeros pues, generosos, respetuosos. Yo creo que nos hemos compenetrado muy bien los tres y hemos conseguido quitarle mucho hierro a la historia, ¿no? En ese ámbito.
També vam trobar interessant preguntar-li sobre el que ella havia portat al seu personatge i el que el seu personatge havia portat a ella.
Madre mía, pues no lo sé. Claro, es un... Y con cada personaje aprendes algo, te llevas algo, pones en marcha algo que no habías trabajado antes, eso está muy bien. Y qué le ha aportado yo al personaje probablemente sea Emilio el que te puede responder a eso más que yo.
Comparteix escena amb dos actors de la talla, d'Alberto San Juan i Ernesto Alterio. Dos actors que tenen pinta de ser molt divertits i van preguntar com va ser treballar junts.
Hombre, lo hemos pasado muy bien. Ellos son dos actorazos con una capacidad para la improvisación y para la comedia que da gusto porque todas las propuestas que traen son
fáciles.
Sí, lo que ocurre es que también hacer comedia no es lo que la gente piensa, o sea, no es que estemos de broma. Un rodaje de una comedia tiene muchísima más tensión probablemente que un drama porque hay que encontrar el tono y al fin y al cabo estamos rodando 11 horas, o sea, esto es, sí, es un trabajo.
Y acabem la entrevista amb una pregunta que ens va semblar molt interessant. Què és el que havia canviat ella com a actriu? Tenint en compte que porta un llarg recorregut cinematogràfic.
No lo sé, esto es una carrera de fondo, ¿no? Sé que es un tópico, pero es verdad, con cada película pues intentas crecer y superar. Yo intento que escoger personajes que me planteen un reto o películas que me planteen un reto por algún motivo, algo que me da miedo hacer, algo que no he hecho antes, ¿no? Entonces, pues quiero pensar que voy como superando barreras.
I fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Us esperem la propera setmana amb molt més cinema. A reveure! Something strange in your neighborhood.